A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ja sabeu que aquest és un espai que dediquem al món de la literatura infantil o juvenil cada setmana a aquesta hora, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, però també tot té un començament i té un final, i nosaltres arribem al final de curs del programa Llegir per Sentir, i com sempre, al començament i al final, i també per Sant Jordi i per Nadal, tenim la visita del coordinador del programa, com és el Pere Martí. Pere, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Un any que, déu-n'hi-do, ha donat molt de sí pel que fa al programa,
Home, sí, bé, clar, una entrevista cada setmana, sigui autor, il·lustrador o traductor, doncs ja dona, perquè no són una cinquantena, perquè fem d'octubre a desembre, però déu-n'hi-do els autors que hi han passat. I déu-n'hi-do també les obres que hem vist, algunes no necessàriament de literatura pròpiament infantil, com aquesta última de... dedicant
dels cromos,
als cromos, però ens semblava que aquest estudi sobre els cromos era interessant perquè la canalla hi està molt lligada, als cromos, i fins i tot de petits hi havíem estat. Per tant, bé, anem fent tastets una mica, de vegades, que toquen d'escallimpada, podríem dir, la literatura infantil i juvenil, però en general, sí, en general... ens centrem en la literatura infantil i juvenil, només faltaria, i catalana.
Tot té un principi i un final, i arribem al final de la temporada, i també aquest darrer dia el Pere no se n'està de portar-nos recomanacions de lectura de cara a l'estiu, i ara les comentarem, però també sempre que ens visites aprofitem per fer una mica de cronologia de fets vinculats al sector de la literatura infantil i juvenil.
Sí, des de l'últim programa de l'abril de Sant Jordi s'han esdevingut diverses coses que em sembla que algunes val la pena destacar. Concretament, doncs, dues morts relacionades amb la literatura infantil i juvenil, sobretot la de l'Anna Díaz Plaja, que no només havia passat pel programa, sinó que els anys que es van fer els sopars de Calton, pràcticament cada any hi va ser, era una persona molt lligada a la literatura infantil i juvenil, tant pels seus treballs, els seus estudis, les seves crítiques, Faristol, revistes en xarxa, etc., com per la seva tasca de mestre, de mestres, perquè era professora de literatura infantil i juvenil a la Universitat de Barcelona. L'Anna, que havia nascut el 1951, el maig del 1923, per tant, fa... cosa d'un mes va morir.
Bastant jove, pel que es dius,
Sí.
I havia fet... I era filla de l'Aurora Díaz Plaja.
Era neta.
Neta o neboda?
Neta neboda, això. O neboda-neta, no sé exactament com es diu. Era filla d'un germà de l'Aurora. Ella també havia dedicat molt temps a tot el que seria l'arxiu familiar dels Díaz Plaja, perquè no només hi havia l'Aurora, sinó que també hi havia el seu oncle Ferran, el seu oncle Guillem, el Guillem era el seu pare, si no recordo malament, que havia publicat molts llibres de literatura, llibres de text, etc. Bé, un record per l'Anna, que sempre havia estat molt interessada en tot el que està relacionat amb la literatura infantil i juvenil. I també una altra mort sentida és la d'en Josep Maria Calvet. Josep Maria Calvet el havíem entrevistat alguna vegada pels seus llibres tant de dites i refranys com els de jeroglífics. Ell havia treballat a l'ensenyament tota la vida, en Josep Maria, i havia fet una tasca pedagògica molt important. No havia publicat obra de literatura infantil i juvenil, però sí que molts dels seus llibres eren utilitzats a les escoles, eren llegits pels alumnes, perquè havia fet això, aquesta tasca de recollir dites i refranys, frases fetes, i també aquest joc de... introduir diversos autors literaris a través dels jeroglífics. Havia fet jeroglífics, doncs, de Pere Calders, de la Maria Dolors Alibés, de Joan Maragall i de molts altres autors. Ens va deixar també, amb 70 i uns quants anys, a l'abril d'aquest any 23. Aquestes serien les males notícies. Notícies bones, doncs, sempre també per sort n'hi ha. Aquest any commemorem els 20 anys del Premi Pilarín Vallès de contes escrits per nens i nenes i que publica l'editorial Mediterrània. No és gaire habitual que es publiqui, si no és en alguna revista escolar o així, obra feta per nens. Els Premis Pilarín Vallès de contes, que es publiquen cada any, i aquest any ja és el 20è aniversari. Cosa que ens alegrem. L'editorial Mediterrània, que és la que es publica amb il·lustracions de la Pilarín Vallès, moltes vegades hem parlat de llibres seus, no? També volia destacar que l'editorial Columna ha tret una nova col·lecció. Suposo que el curs que ve mirarem de fer-hi alguna referència, alguna entrevista. Una nova col·lecció de narrativa breu per joves que es titula Brunzits. Aquesta preocupació perquè els joves llegeixin va obrint camins nous, esperem que tinguin èxit. També volia comentar dos centenaris. Un que em va passar per alt i que va passar per alt la majoria de treballs que es van fer sobre els centenaris i aniversaris del 1923, el d'en Josep Berga i Boada. Josep Berga i Boada és un olotí que va néixer a finals del segle XIX i va viure durant bona part del XX, que va publicar, va morir concretament el 1923, per això en commemorem el centenari de la seva mort. És interessant perquè va publicar molts contes molts contes per nens i nenes. A part, ell era escultor, era dibuixant, va col·laborar, va ser un dels grans col·laboradors de la revista La Mainada, que va sortir als anys 21, 22, 23, va ser tancada per la dictadura de Primo de Rivera, i ell va ser un dels grans col·laboradors, tant amb contes com amb jocs per La Mainada, amb dibuixos. Per exemple, té un dibuix molt bonic de tota pàgina de l'11 de setembre. Bé, doncs, aquest any se'n celebra el centenari, com que és un autor poc conegut, local, però que va tenir un ressò fora de la comarca d'Olot, em va semblar que valia la pena que també el recordéssim, ja que quan vam fer començament d'any aquest repàs de centenaris, aquest m'havia passat per alt. I avui, els llibres que m'ha semblat que valia la pena que recomanéssim, en comptes de fer llibres que acaben de sortir, m'ha semblat que valia la pena que recomanéssim com a lectura d'estius els clàssics. Tant clàssics catalans com clàssics universals, tenint en compte que per infants i per joves hi ha moltes adaptacions. Cada vegada n'hi ha més, i també n'hi ha més de catalans. Per què m'ha semblat que valia la pena? Perquè també és el centenari del primer volum de la col·lecció Bernat Metge. La col·lecció Bernat Metge és una de les grans col·leccions de clàssics llatins i grecs que es va fer el projecte l'any 1922 i el primer volum, dedicat a l'escriptor llatí Lucreci, va sortir el 1923.
O sigui, centenari, 100 anys.
100 anys
des de que es va publicar el primer volum de la col·lecció
i encara se segueixen
publicant. No hi deu haver gaires col·leccions que hagin durat 100 anys. No?
I a més, és una de les col·leccions de traducció de clàssics llatins i grecs, sempre es va a les fonts, les fan especialistes en grec o en llatí, i és de les col·leccions de més prestigi, no només a Europa, no només a Catalunya, sinó a tota Europa i a tot el món. A les grans universitats, tant americanes com europees, com sud-americanes o nord-americanes, hi ha la col·lecció Bernat Metge, perquè, ja dic, els grans clàssics, a més, estan publicats amb doble edició. Amb una pàgina hi ha el text llatí o el text grec, i amb l'altra hi ha el text en català. Bé, aquesta col·lecció, la Fundació Bernat Metge, que ha anat mantenint la col·lecció Bernat Metge de clàssics, va fer una renovació fa pocs anys i va crear la Casa dels Clàssics, que engloba tres grans línies, podríem dir. La col·lecció Bernat Metge clàssica, que és la que segueix publicant. La col·lecció Bernat Metge essencial, que agafa títols molt importants de la col·lecció Bernat Metge. De vegades en fa traduccions noves perquè siguin més assequibles als lectors actuals, i en publica grans autors clàssics, Virgili, Sòfocles, Plató, Catul, amb una versió, podríem dir, de butxaca, assequible, més fàcil de lectura. Per tant, és una manera d'apropar els clàssics a tothom, en general, al públic en general.
Però aquestes dues col·leccions que ens dius no són la que avui tractem, eh?
No, no. La tercera, la Bernat Metge Universal, també és la traducció de grans autors clàssics, Dostoievski, Voltaire, Austen. Hi ha no clàssics grecs i llatins, sinó clàssics universals amb traduccions modernes, també per un públic bàsicament adult. Però bé, la Parada, la Casa dels Clàssics, no té cap col·lecció de clàssics adaptats per infants i joves, però en el mercat sí que en trobem moltes que, a veure, no les podrem tractar totes perquè n'hi ha moltes. La Galera té petits universals per a clàssics adaptats per primers lectors, des dels Tres Mosqueters, passant per molts altres autors. La Magrana té alguns títols de l'Esparver que són adaptacions de clàssics universals, com per exemple del Robert Louis Stevenson. L'editorial Vicenç Vives també té un bon nombre de clàssics traduïts, adaptats per joves. L'editorial Barca Nova té els clàssics a mida, en què és una de les col·leccions que també té més clàssics catalans adaptats, des del Tirant lo Blanc, passant pel Mar i Cel de Guimarà, passant pel Castell dels Tres Dragons d'en Pitarra, etc etc. L'editorial Teide també té una col·lecció, la Biblioteca Teide, amb clàssics com Les aventures d'Ulisses, que són adaptacions. L'editorial Castellnou té una de les col·leccions més importants de clàssics adaptats, que és la col·lecció Calafat, i que hi té l'Odissea, hi té Stevenson, hi té fins i tot algun clàssic català, com per exemple Maricel, o si no recordo malament és Maricel. Sí que segur que hi té Guimarà i el Tirant lo Blanc, que el Tirant lo Blanc és un dels autors més adaptats. Per què? Perquè, lògicament, un text del segle XV es fa molt difícil de llegir per la gent jove. Per tant, se n'han fet moltes adaptacions que han sortit a totes aquestes col·leccions que hem anat dient. Quins són aquests autors adaptats i per què s'han d'adaptar? Doncs per això que deia, perquè difícilment textos dels segles XIII, XIV, XV i fins i tot del segle XIX, en català, fins i tot si són en català, els joves no els poden llegir. El català dels segles anteriors al segle XIX se'ls hi fa molt difícil. Per això jo mateix he adaptat alguns clàssics del segle XIX mateix en Pitarra, o per exemple Guimarà, La Terra Baixa jo la vaig adaptar per la col·lecció de clàssics adaptats precisament de l'editorial Roure de Can Roca. Ja en havíem parlat fa una colla d'anys, perquè va ser un llibre que, com que es va fer servir, La Terra Baixa es va fer servir per fer la versió de TV3 de Terra Baixa, doncs va tenir bastant ressò, no? Jo mateix també he adaptat per Barca Nova les faules del llibre de les bèsties. Per què? Perquè Llull ja no el poden llegir la gent jove i els nens amb la versió del segle XIII. Per això és important que es facin adaptacions. I les adaptacions de clàssics universals també cada vegada són més importants. Jules Verne, és difícil que puguin llegir la versió original, no dic en francès, sinó traduïda al català, però tot el text, com que El Jules Verne era un home que era molt detallista, molt realista, molt científic. Les seves explicacions, de vegades de pàgines i pàgines, es fan llargues, monòtones. Hi ha molta literatura del segle XIX, del segle XX, que Walter Scott, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Kipling i el seu famós Llibre de la Selva o Llibre de la Jungla, segons qui l'ha traduït, no? Tots aquests autors, de tots pràcticament en tenim versions, i més d'una, adaptades al català modern, que són de bon llegir per la gent jove. Recordem, per exemple, el Moby Dick, d'en Herman Melville. Recordem el Mark Twain. Recordem el Walter Scott. I una de les més adaptades és l'Ivanhoe. Doncs aquestes col·leccions, que són fàcils de trobar, perquè totes es van reeditant, perquè és un llibre, són llibres que es fan llegir bastant des de les escoles, per tant, em sembla que també poden ser bones lectures d'estiu. Aquest any, per tant, m'ha semblat això, que valia la pena...
Tirem cap als clàssics.
Exacte.
Una cosa, Pere, perquè tu mateix ens has explicat que has adaptat algunes obres clàssiques. Clar, quan hem entrevistat en més d'una ocasió en el programa a traductors, sempre els hi plantegem el dilema que suposa, no?, per un traductor traslladar l'obra, la creació artística original, en un altre idioma, no? Aquí segurament tothom es planteja interrogants de si ho estic fent bé, si sóc fidel, si no sóc fidel. Clar, imagina't amb una adaptació. M'imagino que encara deu ser fins i tot més complicat que una traducció, no?
Esclar,
perquè fins a quin punt dius, fins aquí arribo i adapto, i fins aquí ho deixo.
Clar, és una tria que s'ha de fer tenint en compte l'edat a la qual va dirigida, tenint en compte també la col·lecció de la qual formarà part. Per què? Perquè de vegades hi ha textos, per exemple, quan jo vaig adaptar les faules del Llibre de les Bèsties, vaig tenir molt clar, era per lectors a partir de 10 anys, vaig tenir molt clar que les faules de Ramon Llull eren encara molt vàlides. Per què? Perquè els nens ja estan acostumats que els animals parlin, que els animals actuïn com a persones, per transmetre un ensenyament, perquè les faules, en el fons, és això, és un ensenyament que es desprèn de la faula, no? Ara, també em vaig trobar que algunes faules eren d'un masclisme, d'una misogínia, és una per dir-ho d'alguna manera, d'un maltractament de la dona tan exagerat que em semblava que no tenia sentit que avui dia s'hi posessin. Ho vaig comentar, lògicament, amb l'editorial. Vaig dir, no posaré totes les faules del Llibre de les Bèsties, entre altres perquè algunes no serien gens políticament correctes avui. I amb això no vull dir que no es puguin tractar segons quins temes, però s'ha de veure com s'enfoquen. Aquesta moda que ara ja també sembla de retallar o adaptar fins i tot clàssics com Roald Dahl perquè de vegades els nens són massa entremaliats o els nens són poc correctes políticament, hem de vigilar perquè hem de saber situar-ho en el context, no? Però sí que és una opció. No vull dir personal de l'adaptador només, perquè l'editorial que fa l'encàrrec també hi té un pes, i llavors és acordar amb l'editorial si som més fidels. L'edició que vaig fer de Terra Baixa és molt fidel a la de... No s'eliminen fragments, però sí que s'actualitza la llengua perquè resulti molt més entenedora i molt més assequible a un públic jove. Per això algunes editorials tenen diversos nivells d'adaptació per a lectors a partir de 8 anys, per exemple, per a lectors a partir de 10, per a lectors a partir de 12, i llavors aquí per més de 12 ja es recomanaria pràcticament llegir l'obra clàssica. Però bé, això és una cosa que sempre m'ha agradat, tant traduir com adaptar. Per què? Perquè fas un servei també tant al món de l'ensenyament com als lectors futurs. I en aquest cas, déu-n'hi-do, no podem dir que tinguem tantes adaptacions com tenen té la cultura anglosaxona, que ha sigut molt propensa a adaptar des de sempre i ha fet adaptacions per nivells d'edat i de complexitat. No, jo que sé, en anglès pots trobar Shakespeare, en català també ha adaptat, lògicament, però pots trobar versions de Shakespeare només amb 500 paraules, amb 1.000 paraules, per estrangers, per primers lectors, múltiples adaptacions de Shakespeare. En català no arribem a tant, però sí que comencem a tenir bones col·leccions d'adaptació de clàssics universals, en els quals es van introduint, lògicament, també clàssics catalans. Com deia abans, doncs no cal dir Tirant-lo blanc, és un dels que és a totes les col·leccions, quasi bé, no? Però també hi ha la Güelfa, clàssics del segle XIX, Guimarà, déu-n'hi-do, Pitarra també. Bé, cada vegada tenim més autors adaptats i, per tant, fem que la tradició cultural catalana també pugui anar arribant a la gent jove.
Doncs avui, parlant de clàssics, acabem no només el programa, sinó, com dèiem, la temporada. La posem una pausa de vacances per un i per l'altre. No és que estiguem 2 mesos de vacances, però, en fi, l'un i l'altre. I ens allargarem, segurament, fins a l'octubre, com acostuma a ser clàssic, començant el curs, d'alguna manera, a l'octubre. Per cert, Pere, que l'octubre que ve comencem la 30a edició del programa. 30
segur,
anys, eh?
Segur? Segur, no sé segur, si segur. El 29 o el 30.
Ja ho tinc calculat i investigat.
Calculat,
eh?
Doncs mira,
o sigui, alguna cosa haurem de fer.
Haurem de fer alguna altra celebració. El 25 ja ho vam fer, ja déu-n'hi-do. Doncs molt bé.
Doncs, si et dono feina de cara a l'estiu, doncs.
Ara m'ho miraré una mica a veure què fem.
Pere, moltes gràcies, com sempre. Bon estiu.
Bon estiu a tothom.
I nosaltres també. Ho deixem aquí llegir per sentit. Tornem la propera temporada. Que passeu un bon dia. Adéu-siau.